Col·laboració científica internacional Ligo Virgo Cagra entre abril de 2024 i gener de 2025, entre les quals hi ha algunes de les observacions més precises assolides fins al moment.
Arribam així a les 5 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan siguin les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
Tentol.
Heu de saber que aquest divendres arriba als cinemes Mallorca Confidencial, la nova pel·lícula de l'Edita Flores.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
L'hora d'encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Toni Cardell aquí al control tècnic i avui també la companyia del productor Luis Ordaz, aquí tot d'una, d'aquí una estoneta cridarem. I també hem parlat amb algun dels protagonistes de la pel·lícula Mallorca Confidencial.
Meter en una isla a la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisiones había que hablar con una mujer.
És vera que a vostè li ha tocat la loteria 5 vegades?
És vera.
Cuando yo cumplí 18 años, ella ya mandaba en Son Canar.
¡Por Son Canar!
Centre comercial, torre de vivendes, hotel...
Els gitanos no deixaran mai Son Canar.
Que te han ofrecido dinero por tu casa.
La Mallorca turística, la de postal i luxe, com viu sovint amb una altra realitat molt menys visible, i precisament aquest és el punt de partida de Mallorca Confidencial, el nou thriller de David Ilundain, protagonitzat per Lolita Flores, que arriba als cinemes després del seu pas pel Festival de Màlaga. La pel·lícula ens trasllada a la Mallorca del 2007, en plena bimbolla immobiliària, per seguir la història de la Xussa, una poderosa matriarca gitana que controla el narcotràfic des d'un poblat marginal de l'illa. Però un robatori inesperat i les tensions familiars faran trontollar el seu imperi. El film, escrit per Amelia Mora i dirigit per David Ilundain, combina thriller criminal, drama social i retrat d'una Mallorca poc explorada al cinema. Una pel·lícula que volem comentar en profunditat amb el productor Luis Ordaz, amb el millor amic d'Helena Furiase, en Celestí Oliver, i algun dels protagonistes de la pel·lícula Mallorca Confidencial.
En profunditat.
I doncs, si avui hem de celebrar, anava a dir saludar, també celebrar que en Celestí Olivés aquí, perquè avui de matí has anat a Magaluf a conèixer els protagonistes d'aquesta pel·lícula a la roda de premsa de presentació.
Això mateix, sí.
Com ha
anat? Fa uns moments, o fa res, unes horetes que som amic d'en Helena Furiase.
I que bona amistat, ja.
Bona amistat, sí. Hem segut en el mateix sofà.
Et simpatiquíssima.
Et simpàtica,
molt
sí. Molt aguda, molt serradora, sí, sí. I molt espontània, sí.
És cert, els rumors que diuen que t'ha convidat aquest estiu a anar a Marbella amb sa mare?
No, no són certs. Que rumors.
I doncs han estat només sí. Rumors.
Sí.
Què t'ha semblat, però, la presentació de la pel·lícula?
Jo només tinc el telèfon d'una de les seves productores o d'una del seu equip, que m'ha demanat si després li puc passar l'entrevista.
Ah, a partir d'aquí poden tirar d'aquest fil.
És a dir, que a partir d'aquí puc demanar pel pis, m'has dit? No, serà un pis a Marbella.
No, per la Marbella, serà una casa familiar.
Serà, clar, serà una casa. Ara jo me sortia a pis, però no.
De fet, has pogut parlar amb dos dels actors.
Sí.
És Helena Furiase i Lorca Prada.
I en Lorca Prada, en Helena Furiase, que fa de Tina en aquesta pel·lícula, Mallorca Confidencial, o Mallorca Confidencial, i en Lorca Prada, que fa de Gato.
Que, curiosament, sa filla de na Lolita fa de neboda de na Lolita a sa ficció.
Exacte.
Què dius? De que tenien sa filla, però supos que també, com ella ha explicat, no surt durant tota sa pel·lícula, no és tan protagonista com sa mare, ni com algun dels joves que també surten
surt
a sa...
poquet, m'ha dit.
A sa pel·lícula, sí.
M'ha dit que surt poquet.
Això he llegit.
Tots dos surten poc.
Clar, darrere d'aquest projecte hi ha també una important participació mallorquina a través de la productora Cinètica Produccions, coproductora del film, juntament amb Vinícia Films i Umedia, a més de la participació d'aquesta casa i d'altres autonòmiques. Avui de matí, com deia, s'ha fet una presentació per a la premsa dins el marc del Conecta Magaluf. Aquesta estrena s'inscriu en l'estratègia de l'Ajuntament de Calvià, que ha declarat 2026 com l'any del cinema per situar la indústria de la creació visual al centre de la seva agenda. És una aposta per fusionar la cultura audiovisual amb el turisme i el patrimoni i, de fet, el consistori ha impulsat la ruta Calvià Plató de Cinema, que es feia avui de matí, un itinerari per descobrir les platges i paisatges del municipi que han estat escenari natural de destacades produccions nacionals i internacionals. I jo ara aquí tinc apuntat que havia de donar pàgina estai, però penso que ja que tu ets tan amic de Helena i del Lorca, has de ser tu que els has de presentar.
No, feu tu,
Xisco,
perquè, clar, jo les salut directament.
Ah, clar, tens tota la raó, i s'ajuntaran els dos celestins.
Clar.
És de l'univers matinal i és d'ara.
Exacte.
I el nostre company, Celestine Oliver, ha pogut xerrar i ha parat en Helena Furiase, sa filla d'en Lolita, que fa de neboda la ficció i el lector Lorca Prada. I això li han explicat. Escolta.
Helena, Lorca, com estàu?
Molt bé. Muchas gracias.
Muy bien, muy a gusto, la verdad.
Així m'agrada sentir que és mallorquí, que també se sent tan bé en aquesta pel·lícula, no?
Que hablamos mallorquín, ¿no? Sí. En esta película.
Y tan bien.
Y tan bien, ¿tú crees?
Hombre, yo he escuchado a tu madre en un buen mallorquín.
Sí. Bueno, hombre, es verdad que nuestro abuelo era catalán. Entonces, el catalán yo lo he tenido siempre muy, muy presente, ¿no? Él nos cantaba la canción de Sol, Sol, Solet, vinem a veure, vinem a veure. Entonces, sí que es verdad que de alguna manera, y luego, pues ahí se te queda algo, ¿no? Y no estoy comparando el mallorquín con el catalán, pero bueno, ya es un acercamiento al idioma. Y obviamente tuvimos una coach maravillosa, Babette, y bueno, pues lo que decía antes, ¿no? Que hemos intentado acercar el idioma también a toda la gente. Era importante que se hablase mallorquín estando en Mallorca. Por supuesto, cualquier mallorquín lo haría mil veces mejor, porque la tierra es la tierra y uno nace con lo que nace, pero creo que es importante darle opción a los idiomas. Hace un par de años en el cine probablemente una película de una historia que hubiese pasado en mallorquín se hubiese hablado en un castellano neutro. Y creo que es importante también visibilizar el idioma, porque es que no hay ningún problema en hacerlo.
Tamara el xerra en aquesta pel·lícula, Lolita, tu no sé si lo hablas.
El mallorquín, sí, no, mi personaje, excepto una escena que tengo con los niños pequeños, hablo todo el rato en mallorquín, sí. Tampoco salgo muchísimo, salgo en tres o cuatro ocasiones, pero es en mallorquín, sí.
¿Y tú, Lorca?
Sí, yo he hablado un poco en mallorquín, ha sido todo un gusto, la verdad, aprender este idioma, me ha conectado mucho con Mallorca esta película. Y como ha dicho Helena, ha sido en parte muchísimo por Babel, por la coach que hemos tenido, que nos iba enseñando. Ha sido muy guay. Y bueno, también estaba la cosa de que mi personaje podía hablar un mallorquí un poco castellanizado. No tenía que ser perfecto. Entonces, bueno, pues no sé, me lo aprendí como cualquier otro texto. Al final es aprendérselo de memoria y meterle la emoción.
Tú, Helena, y tu madre habéis vuelto a la gran pantalla otra vez, después de también hacer televisión. Hemos oído, hemos leído a tu madre decir que, por favor, pide hacer ya una peli juntas en que aparezcáis juntas, ¿no?, en escena.
Sí, bueno, es que es verdad, o sea, yo he seguido haciendo cine, televisión y mi madre es verdad que hacía tiempo que no volvía al cine. Y bueno, pues hicimos una serie en la que sí que teníamos un poco más de trato, que se llamaba Centro Médico, pero es verdad que casi todo lo que hemos hecho juntas apenas nos cruzamos. Entonces sí, tenemos ganas de hacer una película incluso de madre e hija, ¿no? ¿Por qué no? Que haya chicha. Pero bueno, a mí me impone mucho también ella como actriz, ¿eh? Entonces si no llega en este año, pues tampoco pasa nada.
¿Y por qué nos juntan?
No lo sé, porque mira, muchas veces, bueno, no sé qué pensará la gente, ¿no? Pero yo creo, a mí me han llegado comentarios, ¿no?, de que si cuando trabajamos juntas es porque lo pedimos. Y no es así. Muchas veces estas cosas ocurren por los castings. A mí realmente, de verdad, yo hice Mallorca Confidencial porque hice un casting y les gustó y pues yo, la casualidad de que encima era su hija y obviamente, bueno, pues ahí hay una estrategia también, ¿no?, de marketing, pero si a mí no me hubiesen convocado a ese casting, yo no estaría haciendo la película, ¿no? O si no lo hubiese hecho como ellos consideraban que era apta para el papel. Entonces, muchas veces pasa esto, que coincidimos porque se hace un casting, no porque se escriba la película o la serie para nosotras. Entonces, es por eso.
Pasar a la siguiente, es la petición de tu madre que hemos leído en ¿sí? prensa. ¿Cómo ha sido volver a Mallorca, donde rodasteis esta peli, volver para el estreno, Lorca?
Pues muy guay. Yo es que rodé muy poco. Fue venir e irme. Me dio pena porque claro, la película está completamente ambientada aquí. Entonces sentía que tenía que estar aquí para vivirlo de verdad. Y es muy guay volver y claro, y ver de verdad la gente mallorquí, el paisaje mallorquí, el ambiente mallorquí. Se siente real. O sea, entiendo que la película pues es de aquí. Y la película, como digo, me ha conectado bastante con Mallorca. No había estado nunca antes del rodaje. Y ahora, después de hablar el mallorquí, contar una historia mallorquina y estar aquí, pues un placer conocer así a Mallorca, la verdad.
Claro, es un... No sé si es más un thriller criminal, policial, o más un thriller sobre la lealtad familiar, pero sí que lo que enseña es la cara B del paraíso, entre comillas, la cara B de Mallorca. No sé si como actores conocíais esta cara B del narcotráfico en la que está inspirada o de la que parte.
Antes de la película no, pero obviamente un sitio así pues tenía que tener una cara B, cualquier sitio tiene cara B y claro, en Mallorca, bueno, hay un ambiente fuerte, ¿no? Entonces obviamente tenía que haber una cara B. Y sí, o sea, la película es un thriller porque está esa tensión, pero sí, yo creo que al final está ambientada en un... Tiene una... O sea, es muy chulo de lo que va la película, lo que cuenta y dónde está ambientada, pero al final es una historia familiar, o sea, se cuenta... Los conflictos son conflictos que podría tener casi cualquier persona, me refiero, son la lealtad, son la separación entre generaciones, hacer lo que deberías, lo que te marca el camino. Entonces, al final, sí, es un thriller o no, un drama familiar, no lo tengo claro, pero es bonita al final.
Elena, tú interpretas a Tina, ¿qué relación tiene con Chusa, con tu madre, con Lolita?
Ninguna. De hecho, Tina rehuye de la Chusa y no le gusta nada. Es más, sus padres abandonaron Son Canal, que es el poblado de la película, y claro, ella no quiere saber nada. Está completamente en contra de todo lo que ha creado esa mujer, porque, bueno, porque es una mujer ya, ¿no?, que tiene unos valores como muy marcados y sabe que se puede siempre encontrar otro camino y bueno, y que no hay por qué bailarle el agua, ¿no?, a esta mujer siempre que quiera. Hablo del personaje, obviamente, ¿no?, de la película. Lo que pasa que, bueno, sigue ahí un poco atada con Nela, con Asia Ortega, porque son mejores amigas, son como hermanas, entonces no deja de irse de Son Canal porque en el fondo lo que quiere es sacarla de ahí y salvarla, tanto a ella como a Gato. Entonces, porque son como casi unos hermanos para ella. Entonces, esa es como su lucha interna. Yo creo que en el momento que consiga sacarlos de ahí, si lo consigue, eso ya la gente lo tiene que descubrir, descansará tranquila, pero mientras no haga eso, siempre va a tener ahí un ancla con la Chusa.
Lorca ha dicho que vino y se fue para rodar y se fue. Tú, en tu caso, Elena, ¿dónde rodaste? ¿Cuántos días?
Nada, fue igual. Yo llegué un día, al día siguiente rodé el día entero y me fui y ese mismo día por la noche me fui, porque eran muchas secuencias, pero bueno, ya te digo, era el día entero, pero un día solamente. y rodábamos como por el centro, me parece. No sé si era el centro... Es que, claro, es que fue hace un año ahora, si te digo la verdad.
¿En Palma?
Yo creo que fue en Palma, sí.
En la cárcel. Yo rodé en la, sí, a la salida de la cárcel.
Yo era cerca del muelle, me parece. Sí, cerca del puerto. Bueno, es que luego estuvimos en diferentes zonas, pero vamos, igualmente, ¿no? Yo ya lo he dicho, la tierra manda. Entonces, aunque sea a lo mejor una cosa psicológica de cada uno, ¿no? Pero en el momento en el que estás contando una historia que está ambientada aquí y que estás hablando el idioma y qué tal, de pronto llegas, incluso yo escuchaba a los mallorquines y decía, uy, pero si lo he hecho fatal, toda la película, claro. No, es como que ya te entran dudas de todo. Y bueno, pues ya pisabas este suelo y yo que he venido 3 o 4 veces a Mallorca por otros motivos, ninguno turbio, pero que he venido por otros motivos, de pronto esa vez era como otro peso, tenía otro empaque, era otra cosa.
Conocías y dices que conoces Mallorca por otros motivos, familiares, entre los cuales tienes familia aquí en Mallorca. ¿Ya conocías? Este es un mundo del narcotráfico, de la droga.
Pues mira, la verdad es que no. No lo conocía, o sea, no es que me pillara, o sea, por sorpresa de nadie, ¿no? Te quiero decir, es algo que por desgracia está tan, no, bueno, tan normalizado en la sociedad, que es que no nos sorprende cuando escuchamos, aparecieron 3 barcas de la droga con los narcos, no sé qué, no sé cuánto, tal. O cuando escuchas que mueren policías, que mueren guardias civiles, que muere gente no sé qué, pues por tiroteos de este tipo de cosas, ¿no? Que si Marbella, que si tal, que si cual. Entonces, para sorpresa de nadie, pero obviamente te apena, te duele que sigan pasando estas cosas, que haya gente inocente que muere por estos trámites, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Si eso se puede considerar un trámite, pero yo la verdad es que como vivo un poco en la inopia con el tema de la droga, no me he drogado nunca, puedo presumir de ello. Porque me ha dado mucho miedo siempre, las drogas duras, ¿no? Obviamente, pues, he bebido alguna vez, me he fumado algún cigarro, ¿no? Pero que eso, bueno, que también son drogas al final, pero que nunca he estado en ese ambiente. Entonces, es como que parece que no existiera, pero obviamente tengo ojos en la cara y está ahí, existe, claro que sí.
¿Cómo esta peli va a enseñar, decíamos, esta cara B, esta otra Mallorca que atrae a tantos turistas y que de cada vez está más colapsada también? Vivimos en un colapso también global, pero ¿cómo va a enseñar otra cara de Mallorca, a lo mejor no tan conocida?
Hombre, yo creo que el que viene aquí... quizás sepa un poco, ¿no? El turista que viene, también hay diferentes tipos de turista, ¿no? Yo creo que hay... La droga tiene sus clientes. Entonces, el que quiere... ¿no? Es como la gente que hace turismo gastronómico, uno sabe a dónde va, ¿no? Se informa. Y perdonad si estoy diciendo una barbaridad, pero es que creo que es así, que la droga tiene sus clientes, entonces uno sabe a dónde va y sabe lo que tiene que hacer y enseguida se mueven con una cosa que yo digo, pero bueno, este hombre, ¿de dónde ha encontrado esto? ¿En qué momento? Si yo no he visto nada. No, es que no te enteras. Y yo, pues yo, claro, yo no me enteraré porque seguramente yo sea turista de playa, ¿sabes? Entonces creo que... Que bueno, que no creo, pues lo que hablamos, ¿no? Estamos en una sociedad que no creo que le sorprenda a nadie ni que creo que esto vaya a ser malo para la ciudad a nivel turístico. Yo creo que el turista sabe muy bien lo que quiere y lo que demanda y no sé, quiero pensar que no va a afectar.
Pues muchas gracias, Lorca y Elena.
A ti, muchíssimes gràcies, un placer.
Moltes gràcies, no?, se dice.
Això mateix, moltes gràcies. Moltes que ho he pres més, així, a dir. Ara... Más palabras que habéis aprendido.
Moltes gràcies. Que charras, també, que charras. A ver...
Fins després.
Fins després.
Fins demà.
Sí, també jo decía... Ay, cómo eran las frases que decías, sí, madre mía.
Que no, ¿cómo era?
Andar en una corretja, yo le decía, una correa, digo, ¿y qué quieres? Porque es que hay una escena que no se ve, que no sale en la película al final, que yo le decía así, ¿y qué tendrías que haber hecho? ¡Ay, qué horror, que se me ha olvidado! ¿Por qué? Qué pena, bueno.
Bueno, te vamos a ver, ¿eh?
Sí, qué pena, pero bueno. Moltes gràcies i que... no sé què dir, fíjate.
Que vagi bé.
Que vagi bé, sí, això és.
Això mateix, moltes gràcies.
A ti.
Fantàstic, tot estic aquest curset.
Fantàstic, eh? Han tingut una bona coach.
En Helena, sí, 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 tant que sí. Sí, sí,
tot,
sí.
Tot l'equip d'actors i actrius d'aquesta pel·lícula.
Tu també podries fer de coach, perquè ara s'ha d'allà lluitant fins al darrer moment.
Sí,
en Helena Furiasse i en Lorca Prada, amb qui ha parlat avui de matí, en Celestí Oliver, però ara hem de connectar amb un dels responsables d'aquesta pel·lícula, és el seu productor, un dels seus productors, en Luis Hortas, per xerrar de com ha aixecat aquesta producció, què significa rodar una història així a Mallorca i quin paper ha jugut, ha tingut en el talent local. Així que ja el podem saludar, Lluís, com estàs?
Què tal? Molt bé, vosaltres?
Benvingut, bé. Sé que t'agafam corrents, és que te'n vas ja cap allà, cap a Calvià.
Sí, no, ja estic a Calvià, vaig cap a Peguera.
Ah, d'acord.
De Magaluf, a mirar que estigui tot bé a la projecció, però sí, estàvem... Puc xerrar 5 minuts.
Molt bé. Doncs això, te demanam. Com ha estat el productor d'aquesta pel·lícula, Lluís?
Bueno, ha estat una feina molt intensa. Han estat quasi 10 anys de feina, d'investigació, de recerca de finançament, de començar, deixar-ho tornar a començar. És un projecte que vam començar amb la idea de fer una pel·lícula, després... però enmig, amb tota la investigació que vàrem fer un documental, després havíem de fer una sèrie de ficció per plataformes, i finalment va tornar als orígens i vàrem acabar fent la pel·lícula que veurà tothom aquest divendres, a partir d'aquest divendres als cinemes.
Mm-hmm. Uau, quin viatge, idò. Clar, és que una pel·lícula és molt mala de fer i també ho heu volgut fer, òbviament, amb pressupost, però també comptant amb unes persones indicades per dirigir i també per representar, per ser actors i actrius d'aquesta pel·lícula.
Sí, això ha donat moltes voltes i... I bé, ara que vos puc contar algun secret, com que en un principi un dels personatges principals havia de ser la Carmen Machi, no? Que a través de Pep Noguera mos havia posat en contacte,
wow.
Però després, bueno, donant-li voltes a com fer la pel·lícula i com ho volien tractar, vam veure que la idea de tocar una persona que tingués que veure amb, no sé, amb tot este tema de... Aquesta música és vostra o és meva?
Crec que el nostre, Lluís, ara t'està despistant. Ah. És a dir, sí. Que la Carmen Machi havia de ser una primera protagonista, però no va ser.
Sí. No, això no va ser possible. Bueno, no, se va decidir per part del director després triar algú amb més... caràcter, més que estigués avessada a fer més drama, i res, van començar a continuar amb el càsting i quan varen veure una Lolita que estava fent el paper de Poncia, era una cosa bastant òbvia que donava per fer una dona en caràcter. I, bueno, li van proposar i la cosa va anar endavant.
I ara, la Lita ets la protagonista d'aquesta pel·lícula. No sé si t'ha duit molt de mal de caps aquesta producció, Lluís, és que mos puguis contar, fins on puguis contar.
Nen, totes les produccions duen mal de caps i el mal de cap més gros és que la realitat és que no estava avesat a fer projectes tan grans. Amb això és evident que un projecte, quan més gran és, més temps necessita i més cura també necessita. És a dir, i bueno, jo crec que el resultat final ha valgut la pena. Evidentment que passes mal de caps, evidentment que te poses nerviós, evidentment que tot sempre penses que podria ser més fàcil, però en realitat totes les coses que valen la pena duen bastanta feina.
I tant. Dèiem que la Xuxa és el personatge que interpreta Lolita Flores, que està inspirat parcialment en figures reals vinculades al narcotràfic mallorquí. Com s'ha treballat aquesta frontera entre realitat i ficció, Lluís?
Pues mira, jo vivia... Bueno, com tu saps, que mos veiem molt per el casc antic de la ciutat, jo vivia allà des de fa 30 anys per el casc antic, i aquesta figura de dona... que cuidava de la seva família perquè seu home estava a presó i se dedicava moltes vegades a tot el tema del narcotràfic, a la vegada que se dedicava a criar una família, era un tema molt comú dins el que era el barri xino de Palma. Després tota aquesta gent va ser desplaçada cap a altres bandes, no? Alguns van anar a Sombanya, altres a Corea, altres a Zongolleu, i d'aquí vaig perdre un poc la... el contacte amb aquest món que després pels mitjans de comunicació sí que vaig poder continuar coneguent. Però després, bueno, van començar a fer tota aquesta investigació parlant amb gent del poblat, amb gent que ha estat educadors socials allà, amb gent, amb policies, amb guàrdies civils... tot això, i bueno, va ser bastant interessant perquè veus que el temps passa però les coses no canvien tant. Mm-hmm.
I doncs aquí ho tenim. Avui se farà aquesta premiere, però divendres ja la podrem veure als cinemes. Supos que has fet una la, Lluís.
Encara no, quan se faci la projecció d'avui.
Vale. I de te deixam que vagis a veure que tot estigui bé, que se pugui projectar la mar de bé. Moltes gràcies, Lluís Hortas. Una ferrada.
Vinga, espero que vos agradi molt.
Gràcies.
Una cosa molt important.
Sí.
És important per la gent de Mallorca, especialment, que vagin en el cinema, perquè l'experiència que tindran allà amb gent d'aquí mirant la pel·lícula conjuntament, amb aquesta complicitat de conèixer a qui se sembla aquest, a qui se sembla aquell altre, i mirant-se dins la sala i compartint aquest moment amb altra gent d'aquí, crec que no se tindrà a casa i que és una oportunitat que s'ha d'aprofitar.
I de què he dit? Una pel·lícula per ser vista al cinema. Mallorca Confidencial. Gràcies, Lluís. Una ferrada.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Recorda'm que s'estrena aquest divendres, dia 29, als cinemes, a una sala de cinema de Palma, concretament. I avui es fa aquesta premiere i en Celestí ja ha pogut parlar amb ells. Gràcies per aquest reportatge.
Gràcies a vosaltres.
I Xisco, també gràcies. Ara hem de fer una petita pausa, que arriben a Marina.
Tres radios, cultura.
Divendres 29 de maig, Mallorca cantarà la Balanguera.
Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
Un poble, una veu.
Obra cultural balear.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Una paraula a Menorca que ara ja no s'utilitza tant, però que abans sí que s'emprava, és romandre, anar a romandre. Crec que les generacions joves han dit directament anar a acampar i, en canvi, tots els nostres avis i àvies empraven l'expressió anar a romandre. I una altra que també m'agrada molt, però que trob que ara es comença a tornar a emprar més, és xalada, fer una xalada.
Ja anirem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
Dimarts ja tenim les Marines avui aquí, només una Marina, perquè...
Hola, què tal?
Huguet, com estàs?
Ja estic molt bé.
Que la Marina Bennàsser la tenim de colònies.
La tenim colònies, però hi serà també ella, està bé, està viva,
sí.
Tot progressa adequadament, diu que ha superat la primera embestida i que ara cap en el final.
Ja sí. Està.
En tornar, més... ja m'ho farà retorn.
Li fa calor... És com si fos estiu, ara.
Ja, jo crec que ja és estiu. A escola ho han notat, els infants estan més nerviosos.
Sí?
Fan més calor, estan més moguts, estan cansats. Estan cansats d'escola, igual que el mestre.
I què vos queden, 3 setmanes?
Mos queden ara, comptant aquesta, 4.
4?
Amb infants, i després n'hi ha una sense infants. Mm-hmm. I després ja, fins a setembre... S'acabó.
Avui hem de parlar d'un tema interessant.
Sí. Perquè donem un tema fresquet avui.
Ah, sí, no sé si fresquet. Però són aquells remeis que sempre t'han dit això va molt bé.
A veure, aquests, sí, ara els repassarem, veurem què passa.
Posem un pot de música?
Per favor. Sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl. And you got me.
Marina, explica'ns...
He posat aquesta cançó, perquè el que ara ve agafar els animals per morro, val? O sigui, us faré una miqueta d'introducció. Vosaltres sabíeu que els infants no s'han considerat infants, sinó petits adults, fins en el segle XIX? Fins en el segle XIX, els infants no eren infants, eren petits adults, i els tractaven com a petits adults. I la conseqüència és que hi ha molt de catàlegs... Bueno, els catàlegs de medicina pediàtrica no han aparegut fins fa relativament poc. I això que ha donat? Que abans de tot això passassin coses, perquè a vosaltres, per exemple, vos en recordeu quan vos varen sortir les dents? Éreu molt petites, però la segona tanda de sortida de dents, vos en recordeu?
Gens.
No.
No? És un record que heu borrat de la vostra memòria?
No tenim consciència d'això.
No teniu consciència d'això. Bé, no vos preocupeu, perquè jo venc aquí en remeis casolans per aplicar a casa per si teniu un infant, un nadó, que li fa mal les dents. Entre parèntesis, tot això, per favor, no, és broma, no ho apliqueu a casa ni a bromes, no vull tenir aquesta responsabilitat.
És a dir, que tot això no forma part de la ciència.
No, però si... No,
és la cultura popular que s'ha anat transmetent.
Exacte. Diguéssim que, per exemple, si mos fèiem amb els dents, no sé si heu vist mai infants amb collarets, infants que duen uns collarets...
Ui, sí, això
els heu vist.
Tots.
Això és una cosa que...
Bé, era una moda, ara ja no s'ha d'aventar.
Sí,
ara... Però fa uns anys, fa uns si anys no tenien ni... aquest collar...
Sí. Fa uns anys n'hi en duien moltíssims. Hi ha altres tipus de collars que serveixen per mossegar, perquè quan surten les dents pues, fa molt mal a les genives. Això, diguéssim, abans de que apareguessin aquests collarets ja prefabricats, se posaven collarets amb amulets, amb coses màgiques, amb herbes, perquè els infants deixessin de tenir mal a les dents. Però què passava si no tenien mal, si això no funcionava? Hi havia dues opcions que jo he trobat. A veure, me direu quina vos agrada més de les dues. Una de ser més light. Ser més light seria per donar-li cocaïna als infants.
Ai, no, això no pot ser mai.
Ser cocaïna això fins fa dos dies... Ser cocaïna fins fa
Colòmbia.
Dos dies...
No aquí.
No, per tot. Ser cocaïna fins fa dos dies, entre cometes, era una medicina.
Però primer va ser
una medicina. No, no. Ser cocaïna. No se fuia de ser cocaïna.
No, això no pot ser.
Ser cocaïna. Jo no estic dient que ho fóssim,
no,
que estigui
no,
ben fet.
No.
Però això ha passat. Vale? Això va passar en el final del segle XIX. Se venien productes en base de cocaïna, gotes, xarop i pastilles, que servien pels mal de dents dels infants. Però tu me dius, no m'agrada això, perquè la cocaïna és una cosa que és una droga.
És nociva.
És nociva. Jo vull una cosa que sigui més natural.
Sí.
Vols una cosa natural?
No, no, jo no. Jo no vull res de tot
si
això.
Voleu una cosa més natural, hi ha una altra opció, d'acord? Que seria el que feien en el segle XVII fins en el segle XIX, quan veien que les dents no sortien, que era directament tallar les genives.
Oh, quin mal!
Això era una cosa que se practicava. La seva filosofia era que aquesta dent vol sortir. No pot sortir tota sola. Anem-la a ajudar. I el que feien era amb uns guinevedors especials, teníem la geniva del pobre infantó, que ja tenia mal suficient.
Devien plorar les totes.
Devien donar cocaïna antes, Pantura no, Pantura estava una mica grogui. Però aquestes serien les tres alternatives que teníem en aquell moment.
Fora anestèsia ni res.
Fora anestèsia ni res. Collaret. Si el collaret no funciona, un poquet de gotetes de cocaïna. Si la cocaïna no funciona, no us preocupeu, ho entrenem directament en la guinevedeta. I això eren les tres opcions de les moltes que hi ha que hi havia abans per poder ajudar a calmar la dentició. D'acord? Crec que ja començava a veure per on va aquesta secció d'avui.
Sí.
No? Si sou aprensius, Pantura, mos haurem d'aturar. Anem a seguir un poc més, perquè m'ha agradat fer un recull de coses del que se feia antigament per poder gestionar els dolors en els infants i també en els adults. Perquè resulta que la part dels opiacis ha estat una cosa que s'ha empleat fins fa relativament poc per tractar els plors excessius i simsomni. Per exemple, s'utilitzava sopi i els derivats de sopi.
Això sí que ho havia sentit a dir.
Això ho havia
perquè sopi estava més a l'abast. Aquí, jo t'estic parlant de Mallorca. Estava més a l'abast de la gent.
Jo totes les que he trobat ha estat a nivell també europeu. Mm. Pensava que després quan hi havia tot el tema del comerç arribava tot per tot. Però si els opiàcids s'empleaven perquè hi ha moltíssimes de les drogues que s'utilitzen avui en dia que primer varen començar sent medicaments. I després d'haver vist que com a medicament no funcionaven ja s'han passat a ser només droga. Però bueno, també s'utilitzaven. A l'edat mitjana s'empleaven, per exemple, rosella. I no sé si coneixeu la rosella. La camamilla, que en principi és bona, i la valeriana també. S'empleaven infusions o diluïdes amb mel i preparats d'herbes per poder aplacar els dolors, les febres... Ho feien d'aquesta manera. Voleu que continuï o trobeu que és massa fort?
No, home, aquest beuratge de camamilla i valeriana ha estat
el més light.
Sí.
Sí, sí, perquè jo avui he dit una secció que no és una secció que vulgui ser secció model, seria una secció que seria tot el contrari.
El que no s'ha de fer.
El que no s'ha de fer i perquè se vegi una mica també de on venim, perquè avui en dia tots els mares i pares tenen dins els bolsos d'alci, no sé si el coneixeu, que se dona a l'infant per poder baixar la febre i la cosa... entre cometes, ja se calma. Però abans no tenien tots aquests remeis. Anem a continuar. Els xarops calmants que s'utilitzaven en base d'opi i d'alcohol també varen ser molt famosos. Uh-huh. El més famós de tot que he trobat ha estat un que se diu Winslow Shooting Syrup. I això, voleu saber què contenia?
Amen.
Contenia morfina, que és una cosa que és per calmar, alcohol i altres derivats, altres sedants. I això se donaven en els infants en petites dosis, només hi havia un petit problema. Que resulta que, esclar, que les botelles no totes contenien la mateixa quantitat d'ingredients. I no és el mateix donar un gram que donar 10 grams. Per tant, era un xarop que se va utilitzar durant bastant de temps, però que per sort se va deixar d'emplear. Aquests xarops i altres extractes, per exemple, d'aquest call, s'utilitzaven per donar als infants mullat amb xumet o mullat amb farinetes per poder-los calmar. Les dides, per exemple, també es oferien en els nadons per parar-los tranquils i també se servien xarops comercials de morfina o de l'àndalum, que també se venien i era una cosa com molt normalitzada, que ara mos pareix una animalada, però que era una cosa que fins fa dos dies s'empleava. L'alcohol, per exemple, s'utilitzava també durant la lactància. Deien que l'alcohol ajudava els infants a dormir. I com ho feien per prendre-lo? Ho feien a través de sa mare, recomanaven a ses mares que prenguessin alcohol perquè poguessin estar relaxades, per potenciar que fessin llet i perquè els infants dormissin millor.
Talment ara.
Talment ara.
Ben al contrari.
Ben al contrari. Però, clar, és que heu de tenir present que tot això que estem dient mos data des de l'antic Egipte, de Roma i de Grècia. I ara hi van ser uns remeis que se varen heredar i que se varen seguir posant en pràctica fins bastant en van, que ara ja no se posa en pràctica, gràcies per sort, però sí, fins en el segle XX. Ja que el primer test publicat que considerava els ítems mèdics centrats en l'infància no va ser fins al 1472. Fins en aquest se considera que és el primer test publicat, encara que s'han trobat evidències a Egipte en papirs, llavors sí que xerrava de les dolències infantils. Però aquest seria el primer test que s'ha publicat. Uh-huh. En el 1828 se va escriure una obra clau sobre malalties neonatals que se va establir les bases de lo que seria la neonatologia. I a mitjans del segle XIX va ser llavors quan es va impulsar la formació pediàtrica. Quan, si vos recordeu el que he dit abans, fins en el segle XIX no se va considerar que l'infància fos una etapa separada de l'adultesa. Fins en aquell moment se pensaven que l'infant era una adulta miniatura que havia de créixer. En el segle XIX ja varen fer diferents investigacions, van trobar que no, i coincideix també amb aquestes primeres formacions pediàtriques. Fins en el segle XX, que varen aparèixer les primeres subespecialitats pediàtriques hospitalàries amb els infants.
Més coses.
Estàs segura que vols més coses?
Aquesta que parlaràs ara, a qualque pel·lícula l'han vista, però amb adults.
Bé. Sí.
Sí, crec que sí.
Sí, jo crec que sí, que s'ha vist. Quina de les que comença per S.
Sí.
Sí, les sangoneres ha estat molt utilitzat. S'ha vist molt. Jo crec que també s'ha popularitzat molt per les pel·lícules.
Sí, pel·lícules d'època.
Perquè les pel·lícules d'època era el típic de no te trobes bé, posar-me una sangonera. Uh-huh. Perquè en aquell moment creien que els malestars venien pels humors. Humors que se descompensaven i que la manera de tornar-los a compensar era fer sagnacions, llevar sang que consideraven que no era bona, que era bruta, que era impura, perquè les coses en generés de nova. I utilitzaven moltes vegades les sangoneres. Això a l'època de l'Europa medieval. Uh-huh. Perquè és excés de sang. Després hi ha un altre remei que seria el mercuri. Vosaltres heu jugat mai en les bolletes de mercuri que hi havia els termòmetres?
Quan se me va espanyar un pizzi fa com a bolles.
Sí.
De fet, estan prohibidíssims.
Ara estan prohibidíssims, però...
Aquest termòmetre.
Ara estan prohibidíssims, però nosaltres encara mos en recordam de que hi havia aquests termòmetres que hi havia mercuri de dins i se sorrompien, el que tu deies, feien bolletes i se'ls les jugava una mica. Doncs abans el mercuri se considerava que era beneficiós i s'utilitzava per curar les infeccions, els problemes de pell, els cus i... i amb els estats intestinals. Però, clar, teníem un efecte secundari important, que era que afectaven en els nivells cervell i el sistema nerviós, perquè el mercuri, com tot sabem ara, és tòxic i ja no s'empleia per res.
Uh-huh. Sí, que el següent no el direm.
El següent no el direm, ho deixarem estar.
Sí.
És que sempre mos votant lo interessant.
Si tu tens informació, si tu la vols dir...
No, és la teva secció.
No, ja l'he posat, però si m'ho sobrava temps.
Esteus a punts.
No, gràcies. I mos quedam amb els dos darrers. Me deixaré el més cookie per final. La pols de mòmia. La pols de mòmia, no sé si sabeu, però que la van utilitzar bastant sovint com a medicina. En fabricaven una polseta perquè consideraven que la mòmia era una cosa que era curativa, feien una polseta, la mesclaven i era un medicament. I els darrer, que és el que a mi m'ha agradat més, perquè és el que hi ha menys intervenció en el pobre infant i és que se pot treure qualque cosa positiva, seria utilitzar animals, posar animals damunt el pit de l'infant. perquè consideraven que els animals el que feien era absorbir la malaltia, aquest mal que tu tenies, que no sabien de on venia, te posaven damunt espit.
Te posaven un moix damunt espit.
Te posaven un moix, també te posaven, podien posar granots, altres tipus d'animals, te'ls posaven damunt espit i la teoria era que aquesta malaltia passava, se transmitia directament a l'animal. I així tu ja no tenies aquesta malaltia, ja no la tenies tu. Se traspassava a l'infant. I algunes coses que han sobreviscut fins avui en dia, no sé si vosaltres vos posaven ceba quan éreu petites.
Sí, això sí.
Teada.
Perquè pic.
Que l'empleaven per poder respirar millor. Mm-hmm.
O llet, no? O llet en ceba feia mo mare.
Llet en ceba?
Sí, bollia llet en sa ceba i me la feia prendre per quan estaven constipats. Ah, me feia un oiot.
I què tal? No devia ser bona.
No, bé, hi posava sucre i tal, però a mi em feia com molt d'oiot. Mm. Però és cert que quan estaves constipat posava ceba. O, per exemple, quan tenies un gra d'aquests com a molt grossos, xapava mitja tomàtiga i te posaves la tomàtiga damunt el gra perquè teòricament allò ho xuclava i remei casolà.
Suporava també la sobrassada, si t'havia...
Això no havia sentit dir mai, la sobrassada.
Sí, si t'havia picat un eriçó... Bé, picat, si t'havies clavat una por d'un eriçó, això, per suporar, te posaven un trosset de sobrassada.
A mi el que me feien quan tenia mal de coll o angines, no sé si vosaltres també vos han fet mai, és agafar un pedacet, posar-li refregada o tomàtic o iogurt i en el coll. I tot això ben embolicat i a dormir. I és un altre de remei.
També posàvem patata pel cap per llevar el mal de cap.
Això no ho havia sentit.
Segur que la patata.
No, la patata pel cap.
Ajuda a llevar. Sí, coses més a l'abast de tothom.
Clar, home, jo pensava que jo vaig ser vengut amb animalades avui.
Sí.
Que ja sobreentenc que ningú s'haurà agafat en sèrio. Això no s'ha de fer.
No, per favor. Esclar, el que no s'ha de fer, les animalades que s'han fet.
Les animalades que han fet fins avui en dia i que no s'han de fer.
No. I de, ja ho sabeu, remeis populars, n'hi ha de tota casta i avui els han repassat a la Marina Huguet. Gràcies, Marina.
A vosaltres.
Te vols esperar la setmana que ve, amb el granat, la colònia.
Home, jo espero que
ve.
Marina
Bernassa, bé.
Ella, sí, ella és una campiona de granat beníssim.
Ànims a tots els mestres, professors.
Gràcies.
Que encara en aquesta recta final de curs i que...
Ja queda poc. Ja queda
sí,
poc.
Sí, segur que sí. Gràcies, Marina. Fem una pausa, ara tornem.
Tres ràdios, participació.
IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladanamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb el meu fill.
Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sols fer, dona-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
El Guateque Musical.
Arriba el moment de posar punt en aquest programa. Ho farem amb un poquet de música i avui la dedicam a Dràcula i altres monstres, Xisco.
Així és, perquè no hi havia tantes cançons dedicades a Dràcula i hem hagut d'ampliar una mica l'espectre, perquè avui, ja ho ha dit en Tomeu, és el Dia Mundial de Dràcula i per això dedicarem aquesta selecció musical al cèlebre personatge popularitzat per Bram Stoker i altres monstres literaris. O no. Començarem per Dràcula, de Gorillaz, que es va publicar el 2001 com a cara B del senzill Clint Eastwood i inclou referències al curt animat Transilvània 6-5000, vampirisme en trip-hop i dap reggae. Fantàstic.
Everybody party time. Some of us
crec que no m'ho sentirà així. Dràcula i ella és un clàssic kitsch del terror espanyol en què Andrés Pajares interpreta un vampir modern que va en Seat 600 i mira la televisió.
Que te n'has recordat, sí, ara, sí, Sebastí. Sí.
Estem molt present en Pajares, en aquesta escena.
Publicada a finals dels 60, encara és una joia i sona així.
Soy un Drácula, yeye, que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial, que nada chupa. Aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno. Y lo estoy pasando bien. Soy vampiro, con melena. Soy un Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Yo no duermo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión y como queso. Cuando salgo por las noches yo no vuelo. En mis 600 me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno.
I els vampirs també poden ser Romàntic, Vip Miralles i Mamà d'Oixa. Varen publicar Vampirs el 2024. Una cançó que imagina una història d'amor eterna, nocturna i una mica melancòlica. Vampirs tendres i moderns.
Tant de bo tu i jo fossin com dos vampirs passejant de la mà quan es faci nit. Tant de bo tu i jo fossin com dos vampirs, no patir per la mort ni per si no ets aquí. Dies que no sé qui sóc, però sí que sé que on estàs tu estaràs sempre al meu lloc, al nostre cel. Per tu anem a viure en lloc sense sol, només per fer broma canviar de nom. Viure de nit i deixar-ho tot, dir-te estàs preciosa.
I ara una de vampirs metafòrics. El portuguès José Afonso va convertir Os Vampiros en un himne de protesta contra les elites del règim salazarista, una cançó censurada durant la dictadura portuguesa i avui símbol de resistència. José Feca Afonso, més enllà del gràndola Vila Morena.
A toda parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei.
Canviant de monstre i passam al punk glam dels New York Dolls, Frankenstein és pura energia salvatge dels 70, d'una banda que va influir enormement en el punk nord-americà i a grups com els Sex Pistols.
I del Frankenstein punk, el Frankenstein electrònic, els britànics Editors varen publicar aquesta cançó el 2019 amb un so molt més fosc i ballable. El tema juga amb l'idea del monstre interior i les identitats fragmentades. Wherever we go, the light's still low. I'm Frankenstein. I know what you'll say. You mean the creation, not the creator. The nights where we play. Down where the streets get narrow and the freaks get high on sorrow. Won't you dance like a monster with me?
I d'anar passada, qui segurament és el zombi més famós de la història del rock. Dolores O'Riordan va escriure Zombie el 1994 com a protesta per un atemptat de l'IRA a Anglaterra, on varen morir dos infants. Una cançó duríssima convertida en himne generacional.
Zombie, 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 yeah, yeah, what's it?
acabam aquest guateque monstruós amb humor i movida madrilenya. Alaska i Dinarama imaginaven una relació impossible amb un mort vivent. A mi nòvio és un zombi. Pop, sintetitzadors i sèrie B per tancar la paradeta d'avui.
Amb aquesta cançó posant punt al programa d'avui. Xisco Nadal, moltes gràcies.
Fins demà.
Celestia Liveto, també.
Fins demà.
I Miquel Junc.
Fins demà.
Moltes gràcies. Toni Cardell ha estat amb nosaltres al control tècnic aquestes dues darreres hores de programa. I nosaltres tornem demà. Una ferrada. Està muerta.